La festa major de Sant Cugat és a la cantonada i les entitats ultimen tots els detalls perquè a partir de dijous de la setmana que ve esclati la festa a la ciutat. Sens dubte, un dels moments més importants per a les entitats que formen part de la cultura popular i tradicional catalana. Avui volem saber de primera mà les novetats i també el funcionament en una festa com aquesta. Per tant, saludem la Irene Llamas, que és responsable dels seguicis i membre de la coordinadora d'entremesos, i també el Jaume Casals, que és també membre de junta de la coordinadora. Els dos, benvinguts.
Hola.
Hola.
Com ho teniu tot?
Doncs, ultimant detalls, però amb il·lusió per sobre de tot.
Sí? I tant.
Irene, per aquelles persones que acabin d'aterrar, que arriben a Sant Cugat, que no saben com funciona la festa en aquesta ciutat, com els expliquem què són els entremesos?
Doncs els entremesos són balls i estan molt cuidats per les entitats de cultura popular i tradicional d'aquí de Sant Cugat i formen part del seguici. El seguici surt el dia d'inici de la festa major i després torna a sortir el dia de Sant Pere, i és tot un espectacle itinerant que ens porta i acompanya fins a l'Ajuntament, als pregoners i a les autoritats. I aleshores, en allà hi ha un esclat de festa tan bon punt hagi acabat el pregó.
Jaume, correcte, no? Vull dir que...
Li donarem per bo. Jo no sé si la teva pregunta anava, en tot cas, per això dels entremesos, no? Perquè sovint sentim això d'entremesos, i per què li diem entremesos, no?
Perquè obre boca, no?
No. De fet, això ve d'època medieval, on en els banquets la gent de la cultura popular de carrer se'ls convidava entre plat i plat a fer una petita actuació.
Un entreteniment.
Era un entreteniment, correcte. I estaven en els entremesos, entre taules, entremesos, entre plats. I per això són els entremesos. D'aquí, com que era cultura de carrer, cultura popular, doncs ha esdevingut els entremesos amb motius específics, balls específics, en el cas dels seguicis festius.
I té tot el sentit també, perquè formen part cadascun d'ells del seguici. Si no tinguéssim cadascun d'aquests entremesos, no tindríem un seguici complet.
Ah. Quin és el paper que fa la coordinadora en tot això?
Uau! Com diu el nostre nom, realment el que fem és coordinar a totes les entitats i a les persones que ajuden a la part logística per fer realitat aquest seguici, a banda de coordinar i gestionar l'espai arrel, que està molt vinculat amb tota la part tradicional d'aquí de Sant Cugat, i és a plaça Octavià.
Sí. Sant Cugat és rica en cultura popular i tradicional catalana, i tenim una pila d'entitats que en el moment de la festa major tenen la seva representació en els seus moments específics. Qualsevol de les entitats té el seu dia, espai, el seu moment, el seu espai, però hi ha el moment comú, no? Que de fet en són quatre aquest any,
Exacte.
Després ho comentarem.
Teniu molta feina aquest any, em sembla,
sí.
No?
Sí.
L'entremès és una petita part del que fa l'entitat, perquè cuida per donar valor a aquell entremès dins del seguici, que és el ball específic que fa dins de l'entremès.
Hem parlat de la participació de les entitats.
Sí.
Podem parlar de quines són aquestes entitats que hi participen?
Va, tu una i l'altra, tu una i l'altra, m'ordre de seguici.
Trabucaires, que tenen el ball de Trabucaires de Sant Cugat.
Diables, que bueno, ara no sé què dir amb què surt a cada lloc, no? Perquè,
Diables és l'entitat, i l'entitat té tres entremesos. Ara, el seguici d'inici sortiran amb dos, amb l'entremès de Diables i l'entremès del Boc, que això és una de les novetats, perquè van sortir la Lloba com a entremès, però es mou i va cap a un altre seguici, que és la novetat d'aquest any aquí a la nostra ciutat, que és el seguici del Ram.
Sí, després en parlarem.
Aleshores, seguim...
No, després de Diables... Els tabalers també els tenim amb Diables.
Sí, que no són entremès, formen part de l'entremès. Els tabalers de l'entitat de Diables.
Et toca a tu. Qui ve?
Hi ha una modificació de l'ordre.
Correcte.
I comencem amb Caparrots.
Molt bé, que abans Caparrots anaven darrere del que em toca a mi.
Exacte.
Que són gegants, geganters.
Ahà.
Sí, caparrot, geganters, i ara toca tu.
Després de geganters ve l'esbart.
No.
Ah, no, uau, m'ha patinat. L'entitat sardanista amb l'entremès del galop de Sant Cugat.
I aquí tornem a tenir en el següent una altra sorpresa, perquè tenim l'esbart, que en aquest cas representa... No, l'esbart, m'he confós jo ara, perdona, l'esbart, ens vem dos entremesos. La sorpresa et toca a tu. Ens vem dos entremesos, el Ball de Cintes i el Ball de Panderos.
I la sorpresa és el Ball de Faixes, que ha estat acceptat dins el protocol de seguiment de seguici. Es va veure a la festa que van fer de la celebració del 30 aniversari de Mediterrània, el van presentar al poble, i sortirà just després de Panderos, amb el Ball de Faixes.
Que el porta l'entitat del grup Mediterrània.
Exacte. I grup Mediterrània, a banda d'aquest entremès, té l'entremès de Cerculets.
Digues, encara més, no heu acabat.
Tenim els bastoners amb el Ball de Bastons, que aquest any hi ha hagut un esforç, gràcies també a tota la coordinació que fem, com per donar valor a allò que es fa dins el seguici, i sortiran de forma més continguda, perquè el bastoner és una bestiesa de gent, de forma més continguda a cada un dels seguicis, obrint el... espai en el seguici aquest, que parlarem després del seguici del Ram. I per acabar...
Exacte. Castells, els castellers de Sant Cugat surten amb l'entremès de Castells i tanquen tot el seguici la corporació municipal amb els músics, que són els ministrers, i els pregoners, que normalment s'hi afegeixen com a convidats i arriben fins a l'Ajuntament. Tret del dia de Sant Pere, que en lloc de venir els pregoners... El que fa el seguici és recollir els balladors del Pagalí Joan i baixar fins a la missa i fer tot el ball d'ofrena, l'esclat, i començar el ball del Pagalí Joan.
Això és una feinada que teniu?
Jo, no podem oblidar-nos de que tota la coordinació musical d'això i participació la fa l'Escola de Música Tradicional.
Exacte.
De Sant Cugat, que és també una de les entitats que formen part de coordinadora.
Sí, i a més, ells, nosaltres vetllem per la qualitat estètica i per garantir aquest funcionament i que tot llueixi com ha de lluir, i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat li posa tot el valor sonor i busquen aquesta qualitat de músics que puguin acompanyar els balls perquè puguin lluir encara més, si pot ser.
Això és el que coordinadora... es preocupa durant tot l'any perquè els dies de festa major funcioni. Pel que fa a seguicis, fem moltes altres coses, però no és el moment.
Val. Llavors la pregunta és, normalment els entremesos són només per festa major? És a dir, qui es perdi aquests entremesos, que estan a punt d'arribar? S'ho ha perdut.
Sí. A veure, es fan excepcions. Sí. Igual que fan excepcions per venir a Sant Cugat. La coordinadora organitza la trobada d'entremesos d'arreu de Catalunya... i venen entremesos que surten en seguicis de fora de Sant Cugat. Alguns fins i tot fan excepcions que consulten amb els seus ajuntaments per poder venir. I nosaltres no hem arribat a aquest extrem d'haver de fer la consulta, però quan conviden els nostres entremesos poden anar a aquest tipus de trobada. Habitualment, el ball que fan durant el seguici i la sortida pròpia del seguici normalment no es pot veure en un altre espai, perquè són balls específics i pensats per aquest moment tan màgic que és el seguici i els esclats.
Val a dir, però, que tenim una història relativament curta, sí, dins del món dels seguicis a Catalunya, i tots els inicis passen per adaptar el que ja tenim, no?
Exacte.
I ara estem en tot aquest procés d'anar construint cada una de les entitats el seu ball específic dins del seguici, que pertany únicament a seguici. El que vull dir és que encara ara hi ha forces entitats que allò que fan a seguici és el mateix que potser fan amb una actuació. Uns castellers, per exemple.
Sí, castellers, sí. Però sí que, per donar valor a tota la feina que han fet, perquè això nosaltres ho coordinem, però al final, sense els representants de cadascuna de l'entitat i els representants que venen després per cada seguici, no funcionaria. Què passa? Que se'n genera, el que deia el Jaume, la necessitat de començar a acotar i a donar-li més valor el que estem fent durant el seguici, i tenim entitats que ja ho tenen molt coll avall i molt assumit que el seu ball no surt fora del seguici, i hi ha altres que estan encara en procés de creació i de modificació. En Jaume posava d'exemple els bastoners, i realment bastoners fins ara estaven sortint amb tota l'escola, perquè inicialment quan es va fer el seguici a nivell d'escola i a nivell de balladors, doncs potser tenien 3 o 4 grups. Hem passat a que bastoners, igual que la nostra ciutat, ha crescut molt, té molts infants i molts joves a dins, i aleshores potser sortien 80 persones alhora i tampoc tenien un ball propi. Però, per exemple, ells són un clar exemple d'aquest canvi d'evolució. Sí. Han reduït el nombre de balladors, estan en fase de creació del ball propi del seguici.
Que encara no el veurem.
Que aquest any encara no serà, perquè tot això doncs requereix d'un temps. Sí, sí. I a més, són tasques voluntàries que fem. Ningú tenim aquí una feina remunerada. Ho fem perquè ens agrada, perquè hi creiem i perquè ens ho estimem moltíssim. I, per exemple, hi ha altres balls, com per exemple el galop de Sant Cugat,
dels sardanistes,
mm-hmm, que quan van entrar al seguici ja van entrar amb el ball propi dissenyat i creat únicament pel seguici. I així doncs passa una mica amb cadascuna de les, entitats.
Que els balls de seguici tenen una peculiaritat per la necessitat de moviment del seguici, i és que han de poder bellugar amb el seguici.
Exacte.
I això, mentre no fas un ball específic, en molts dels casos, molts dels balls de les entitats no respecten això, no respecten, vull dir, que no
correspon.
No és que no es tinguin en compte, és que no existeixen balls en moviment en molts casos, avançats, correcte. Uh-huh. I aquests balls nous que s'incorporen es fan ja pensant en que siguin en moviment, o sigui, avançats.
El ball de faixes van molt ràpid.
Dissabte hi ha el seguici nocturn.
Sí.
Aquest és el nostre.
A quarts de dues de la matinada.
Dos quarts de dues.
I quina és la funció d'aquest seguici?
La gran diferència és que no és avançat. Aquest és a plaça. I després, la cosa més xula i que ens estem trobant que cada cop tenim molt més públic és el caràcter. Té un caràcter bandarra, que ratlla la disbauxa, els entremesos no van amb la roba protocolària, es juga molt amb la llum, amb la música, amb... És una transformació.
És un moment concentrat, mitja hora llarga.
Sí, ara ja és llarga.
I el que pretén és tenir el moment de seguir s'informar de festa.
I escolteu, arribem a diumenge, el dia gran d'aquesta ciutat. Sí. Un dels dies grans, perquè recordem que tenim dos patrons. Sí. Però el dia de Sant Pere es produeix el ball típic de la ciutat i es fa el seguici del ram, que aquest és nou, no?
Sí. Aquest té l'inici el 2021, que donant-li voltes a com dotar de major qualitat el seguici, com ho havíem de fer, o sigui, la llei, per exemple, de la normativa de foc de diables fa que els infants hagin de dur una pirotècnia diferent a la dels adults. Per tant, si en un seguici sortien i diables infants i diables adults, tota la pirotècnia havia de ser infantil. O el cansament, no? O sigui, havíem començat a veure infants que estaven participant del seguici. Una de les situacions molt evidents era amb bastoners que arribaven a plaça de la Vila esgotats, ja amb cares de per favor. I vam estar pensant i donant-li voltes.
Sí, perquè, perdona, s'ajuntaven diverses coses. Una important és, clar, hi ha molta il·lusió per participar en els seguicis. I tothom vol entrar-hi. Però és que no hi cabem. No hi cabem i deixar que hi hagi una presència massiva l'embruta. En realitat, i el voler...
S'acota, llavors.
I amb els anys hem volgut anar-lo dignificant, que és el procés en el que estem. Però no podem deixar la gent fora. No podem deixar els infants. No podem deixar el futur.
Ni els joves.
Exacte.
I tampoc volíem parlar d'un seguici infantil. No ens agradava la idea, perquè un celler infantil comporta músics infantils, comporta coses que no ho vèiem. Vull dir, els infants i els joves que surtin a ballar en el Seguici del Ram han de poder ballar amb músics de qualitat. I aleshores la qualitat musical no és la mateixa la d'un jove o un infant que està aprenent que la d'un músic que ja porta anys tocant.
Sí. I llavors, fent aquest exercici de dir on podem trobar un espai, vam descobrir, vam trobar un significat. Sí. I aquí és on ve lo del Seguici del Ram.
Al final era que fos coherent i que tingués la mateixa importància que els altres seguicis. No volíem que ningú sortís del Seguici d'inici o del Seguici de Sant Pere i fer alguna cosa o abans de la Festa Major o després de la Festa Major o durant la Festa Major sense un significat.
I a la tarda serà el moment estel·lar.
A la tarda.
És que no podem donar tots els detalls, perquè no. Si no ens faran fora. I la sorpresa també és interessant, no? Que mantingui una certa emoció al tema. Dic que a les 6 de la tarda es fa el Seguici de Sant Pere, no?
Surt a 6:45.
Sí.
De fet, els ministres pujaran a recollir les autoritats just a 17:20 aproximadament, sí. Entraran a l'Ajuntament per sortir a 6:45 puntuals, que hi hagi l'esclat i comenci el Seguici de Sant Pere, que té un moment molt bonic a plaça Pere Sant, on es fa un pilar multientitat i una ballada específica de gegants davant dels balladors del Pagal i Joan i per fer homenatge a Can Bal. És un moment d'ofrena per baixar ràpid cap a l'entrada de la llotgeta, exacte.
Deixem ara Sant Pere i anem a aclarir això del ball de faixes, aquest nou entremès que hem comentat abans i que ens comentava la Irene. És que és com molt vistós, és molt ràpid, no?
Sí.
En què consisteix?
Doncs són balladores del grup Mediterrània, s'ha obert a participació ciutadana i sabem que s'han apuntat persones que no formen part del grup Mediterrània però que sí que han anat a fer aquests assajos. Van amb un vestuari preciós, que evidentment porten faixes de colors, i durant el seu ball, a banda d'avançar molt ràpid i de tenir una música molt, molt bonica, el que fan és entrellaçar,
trenen
les faixes i tenen també una enfilada,
sí,
perquè ara ja gairebé tots els balls tenen enfilades.
I aixequen.
Exacte.
Sí.
I això serà quin dia?
Aquest ja surt el dia 26.
Surt en el d'inici com el de...
I en el de Sant Pere.
Doncs avui hem fet una mica d'avançada, no?, d'aquesta festa que tots esperem. Agraïm a la Irene Llamas i al Jaume Casals que avui ens han acompanyat per posar la cirereta al pastís en aquestes entrevistes que fem al programa. Els dos, moltíssimes gràcies i bona festa major.
Gràcies a vosaltres.
Igualment,
sí, bona festa major.
Amb Carme Reverte.
Estrenem col·laboradora al Connectats. Avui ens visita la nutricionista del Cap de Castellà, Laura Pastor, per parlar-nos dels beneficis de la dieta mediterrània i d'algunes recomanacions per menjar de manera saborosa, sana i fresca aquest estiu. Saludem la nostra companya Rocío Gómez i també la nutricionista Laura Pastor. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ens explicava la Carme tota la feina que feu des del CAP en l'àmbit de la nutrició i, és clar, aquesta és la primera vegada que vens, Laura, al programa. De tant en tant apareixeràs al nostre espai de gastronomia o de salut o de nutrició i, és clar, el que hem de fer és conèixer una mica tota aquesta feina que fas al CAP de Castellà.
Sí, bé, jo sóc la dietista nutricionista d'aquí del CAP de Castellà i bé, som una figura de nova incorporació, com sabeu, a la primària fins ara no hi érem i a poc hi hem anat entrant. La idea és pues, cohesionar els EAPs, cohesionar els equips d'atenció primària amb algo que ells porten fent tota la vida, que és defensar l'alimentació saludable. Nosaltres el que donem és cos, cohesionem i ajudem a l'EAP perquè realment aquest objectiu es dugui a terme entre la població, no? Llavors, la idea una miqueta és que els diferents estaments de l'EAP pues, fan cribatges i ens acaben derivant persones pues, que requereixen d'aquest tipus d'atenció. De fet, tothom es beneficia d'una alimentació saludable, no? De millorar la seva alimentació. És una feina que, com aquell que diu, no s'acabaria mai. I nosaltres tenim un perfil grupal i comunitari, sobretot. ¿Vale? Per exemple, aquí a Castellà, ara mateix, aquesta setmana, estem fent pues, grups, per exemple, de risc cardiovascular, també d'obesitat, i també d'hàbits alimentaris saludables. Per tant, qualsevol persona pot millorar la seva alimentació a través d'aquests grups.
El que feu també és treballar en xarxa, no? Tots els especialistes, hi ha una atenció transversal a totes aquestes persones que van al CAP i, esclar, potser no saben que tenen un problema amb la nutrició. Ells van fent, van menjant, i de cop i volta, i hipertensió, una miqueta de sobrepès, no? I aleshores us poseu a treballar tots en equip.
Efectivament. Fem pinya perquè al final això és un abordatge pues, multidisciplinar. De fet, som el que mengem i també mengem el que som. Vull dir, al final els nostres coneixements i bueno, pues, les informacions que ens van arribant són les que ens fan anar canviant d'hàbits i cada vegada pues, atinar més, afinar-nos més a un estil de vida saludable, no? I llavors, pues, bueno, una mica com dèiem, al final l'alimentació, sovint, jo a vegades penso, ostres tu, no anem enfocats, no? Perquè sovint pensem en l'alimentació com a purament calories, grams, greixos, proteïnes, i en realitat els aliments van molt més enllà, són font de salut, no? Allò que diuen, no? Que tu medicina sea, no? Els aliments que tu menges. Per tant, és molt important treballar l'alimentació per tots els aspectes de la salut, i tant per fomentar aquesta salut i que tots puguem fer 100 anys i bufar les espelmes amb tota la salut del món o amb tota la qualitat de vida del món, com també per evitar totes les patologies derivades d'una mala alimentació, doncs una miqueta doncs el síndrome metabòlic, no? Que està molt a l'alça, al final doncs, les dislipèmies, les obesitats, les diabetis, tot això va guanyant terreny, i com a societat crec que tenim el deure d'anar doncs, corregint aquestes situacions.
Fet aquesta introducció, el que hem de fer és parlar d'una dieta saludable, i en aquest cas la dieta mediterrània és la reina, no?
Efectivament, som una miqueta pues, l'ullet en aquest aspecte. Hi ha molts patrons a nivell mundial que estan relacionats amb una alimentació saludable, amb una longevitat, però, ostres, el Mediterrani gaudeix d'una salut espectacular, realment, no? I al final una dieta mediterrània, pues, la conca mediterrània té la sort de tindre el clima, de tindre els aliments, i al final pues, és factible fer aquesta dieta en la zona del món on estem. Al final una dieta mediterrània, i l'OMS així ho diu també, una alimentació saludable, és aquella que és variada per necessitat, és a dir, el que fa un aliment no ho fa un altre. Per tant, és una tonteria pensar que un gran plat de macarrons o d'arròs o de verdura o de ens aporta tot allò que necessitem. Val? El que hem de fer són combinacions alimentàries. I per això què fa falta? Doncs el primer, entendre de quin grup d'aliments pertany l'aliment que tenim al davant, per tal de saber-lo combinar correctament. Seria una miqueta el que té la qüestió. I aquí apareix el plat saludable, per exemple.
Ens podries fer un exemple de plat saludable? Per exemple, si féssim un menú d'aquesta dieta mediterrània, el primer plat que podria ser?
Bé, doncs un primer plat normalment consta de verdures, no? La verdura, aquí hi ha d'haver tres elements importants a l'hora de fer un àpat, tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar, com, bueno, la resta també han de ser variats, però sobretot el dinar i el sopar han de ser variats per necessitat. Anem a posar un exemple que és una mica una paràbola, però quadra. Si jo tinc una fàbrica que fa pues, sardines en llauna i les encaixa i envia, el que fabrica són caixes de llaunes de sardina, en aquesta fàbrica li faran falta tres elements. Sardines per una banda, caixes de cartró per una altra i llaunes per una altra. Si arriba una furgoneta de cada dematí, pues estupendo, la fàbrica ho ajunta i treu els seus lots de caixes de sardina. Què passaria si en lloc d'això arriba un tràiler de caixes de cartró? pues que ni les llaunes entren ni les sardines entren, de manera que la fàbrica col·lapsa i no pot fer la seva feina. Pues el nostre cos és igual, ¿vale? Per això justament a cada àpat hi ha d'haver una varietat de grups d'aliments. Per tant, aquí hi ha tres actors importants en tots els dinars i en tots els sopars. Per una banda haurien de tenir verdures, el grup de les verdures, per una altra un grup dels farinacis i per una altra banda el grup dels proteics, ¿vale? Cadascú farà coses diferents, les verdures són reguladores, els farinacis porten glucosa, hidrats de carboni, que serien la gasolina d'aquest cotxe, i per una altra banda el proteic són estructurals, ¿vale? És a dir, un cotxe per moure's tan aviat li fan falta rodes i portes i finestres com li fa falta gasolina, vull dir, al final sense una cosa no fem l'altra. Per tant, aquesta varietat és essencial. Per tant, a mi sovint em diuen, és que a mi l'arròs em cau malament. I jo penso, bueno, és que quan mengeu arròs, mengem platarros d'arròs on només hi ha arròs. És lògic que aquesta digestió no funcioni, és lògic que el cos no tingui els elements que li fan falta, perquè és un problema de varietat, de càlcul de la jugada, no? Per tant, a l'hora de sentar-nos a dinar i sopar, tots hauríem de fer el següent exercici, i és buscar els tres mosqueteros, no? Els tres actors en discòrdia, i veure si realment hi són. Què pot passar si no hi són? Pues que si em falta verdura, a la força, el plat buit no està, aquí s'està o duplicant el farinaci o duplicant el proteic, i la verdura queda a zero. Per tant, això és un trípode, és un equilibri que s'ha de donar en tots els dinars, sobretot, i en tots els sopars, ¿vale? Que és on entra pues, més quantitat de calories i més menjar, no? Llavors, aquí sí que hauríem de tenir molt present aquest equilibri alimentari. I bueno, per això hi ha una ciència que és la dietètica, no? que ens ho resumeix i ens ho explica.
Clar, també passa que anem amb molta pressa, poques vegades tens temps de, doncs, de dedicar aquest temps a cuinar, no? I en aquest cas tu dius que l'alimentació ha de ser conscient, no? Quan mengem hem de saber que estem posant una mica la benzina del cos i hem de fer l'esforç de dir, doncs mira, aquesta setmana no hem fet llegums, doncs una miqueta, no? No hem fet peix, doncs tal dia busquem que hem de menjar el peix, no? Hem de fer aquest quadre amb molts colors i no sempre pintar-los dels mateixos, però és veritat que la gent de vegades doncs, anem amb una mica de pressa i costa. I ara que arriba l'estiu, és veritat que hi ha més oportunitats de no seguir aquesta dieta mediterrània, no? Perquè tothom va a la terrasseta, que si fas unes tapes, molts arrebossats, la cerveseta, una miqueta per poder també contrarrestar aquest menjar menys habitual, que de vegades a l'hivern és més puntual i a l'estiu sabem tots què passa. No sé si també ens podries proposar alguns sopars que ens ajudin una mica a equilibrar i a fer balança de tot el que estem consumint a diari a l'estiu.
Menys és més. Al final, fer plats equilibrats no requereix grans elaboracions a cuina. Vale? Sí que requereix cuina, no direm que no. Però no significa saber guisar ni ser un cuiner de primera línia. Vull dir, el seu és simplement parar atenció i entendre sobre el tema, saber obrir una nevera i dir, ah, mira, tinc un farinaci, aquí tinc un proteic i aquí tinc una verdura, doncs mira, si els ajunto fa i bingo. Això i un mínim control. Lògicament, dies de festa n'hi han d'haver, i al final això és un sistema que, si no, no funciona. Si ens posem taxatius i sempre hem de seguir un patró i tal, bueno, doncs segurament aquest patró l'acabarem trencant i acabarem dient, hasta aquí m'ha arribat. A mi tenia un company que sempre em deia, Laura, els negocis han d'estar contentes les dues parts. Si una dues parts no està contenta amb el negoci anirà a rodar. Llavors, el fet de sortir de tant en tant i fer unes tapes i una cerveseta, bueno, pues, no està renyit amb una alimentació saludable. Però, lògicament, aquest no pot ser un pal de paller, no? I al final, de fet, el propi cos t'ho demana. És a dir, quan surts fora i fas fregits i, evidentment, pues, els olis que es fan servir, pues, no és un oli d'oliva, lògicament. I tot això pues, carrega el tub digestiu. I a un mateix li acaba pesant. I acabes dient, hòstia, és que m'ha caigut malament això. No, m'ho trobo malament, tinc malestar. Bueno, pues, una manera de curar aquest malestar és fer-nos un sopar equilibrat i saludable amb aliments reals i sense fregidories, no? Vull dir, al final jo crec que hasta el cos ho demana, no? Al final.
I aquest sopar, per exemple, què estaria? Avui què hauria de sopar jo?
Bueno, tenim diverses opcions. Al final no hi ha una combinació guanyadora per sobre de l'altra, no? Però, per exemple, un gran oblidat, la llegum. Socialment pues, tenim unes dinàmiques diferents a les de fa 100 anys. Els nostres avis menjaven carn que dos cops a l'any, tres cops a l'any fent el porc, el pollastre per Nadal i poca cosa més. I bueno, això tampoc és la dinàmica, la carn és benvinguda, en principi una carn magra no tindríem problemes i la podem menjar entre 3-4 vegades a la setmana sense cap inconvenient. Però antigament el que es feia molt era la llegum era un aliment proteic i com a tal doncs, li aportava a la societat aquestes proteïnes que el dèficit de carn, econòmicament parlant, era inviable, llavors aquesta falta de carn doncs, feia que la llegum tingués un element protagonista. A dia d'avui els termes estan girats, vale? Tenim unes quantitats de carn al mercat doncs, fora de sèrie, que l'accés de carn evidentment porta molts problemes també, i la llegum ha quedat en un renegada, no? Ha quedat en un racó i ningú li fa gaire cas. Llavors això porta problemes importants, hem de pensar que el nostre organisme en realitat és una bossa de bitxos, i parlo amb claretat, és a dir, tenim una microbiota a nivell intestinal i tots aquests bactèries, virus, fongs, llevats són animalets i com a tal doncs és una granja i els hem d'alimentar, els hem de cuidar. La fibra vegetal és la que justament alimenta tot aquest sistema, no? de bacteris i tal. El fet de deixar la llegum a part és un problema. És un problema perquè la llegum és un aliment que triplica de fibra la resta d'aliments. Per tant, aquí el que estic dient és que pues, un plat de cigrons triplica en fibra a un plat d'espinacs, cosa que a vegades ens pot xocar, no? I dic, com és possible això? Doncs això és real. Llavors, clar, si jo, en lloc de menjar-me 3-4 vegades a la setmana un plat de llegum, que és la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, passo a fer-ne un plat a la setmana o cada 10 dies, doncs, bueno, els meus nivells de fibra també es divideixen entre tres.
I això es nota, després.
Es nota a tots efectes, vull dir, al final el tubo pues, necessita unes fibres, no, per funcionar, i aquesta microbiota també. Per tant, si rebaixéssim una miqueta els nivells de carn i passéssim a menjar 3-4 racions setmanals i augmentéssim una miqueta aquesta llegum i també passéssim a menjar 3-4 vegades setmanals, aquest equilibri faria que la nostra salut es veiés molt reforçada, vale? Per tant, jo crec que això és un hàndicap a nivell dels EAPs i dels dietistes i nutricionistes a difondre la població.
Per tant, podria sopar una miqueta d'humus, no estaria malament, que és cigró.
Estupendo.
I és fàcil de fer de manera natural a casa, és fàcil, vull dir, tan fàcil com agafar el pot de cigrons ja cuit, el triturem una miqueta d'un raig d'oli. Podem, no, Laura?
Oh, tant,
preguntant,
no? O d'oliva,
No, d'oliva, una miqueta de pimenton, una miqueta de sal, i qui vulgui, doncs, una miqueta també de vinagre que li dona un aspecte així com més fresc a la nevera, i és una cosa que podríem sopar. La fruita, a més, a l'estiu, super recomanada perquè, per exemple, la síndria, moltíssima aigua, el meló una mica més dolç, però és veritat que també l'estiu dona com per fer amanides, per menjar fruita, que això també té molta fibra. I recordo que en una trobada que vas fer oberta aquí a Castellans sobre propostes de menús de cara al Nadal, ja fa temps, deies que ens havíem d'acostumar als làctics, principalment, ara que deies la microbiota i la macrobiota, als iogurts, que això és una cosa fonamental de prendre en el dia un parell. Ara està molt de moda el kèfir, en aquest sentit, a l'estiu també, iogurt, per regular-nos
sí,
una mica.
Coi, això ho sabien els grecs i els romans, ho tenien molt clar. Ells sabien que els làctics fermentats, més que els làctics fermentats per bactèries, són font de salut, aquí i a Lima. Llavors, hem renegat també una mica el iogurt natural. Ojo, quan parlem de iogurt natural a tots efectes,
No
però parlem...
sense desnatat o no? Iogurt natural?
No és necessari. En principi, si no hi ha gaire problema, doncs es podria fer un iogurt natural normal. Lo que no referenciaríem com a iogurt són tots aquells postres làctics, no? Que al final... Que si
quina pena, també.
Bueno, pena i no pena, perquè compte que al final un iogurt amb gust de maduixa, no ha vist la maduixa la seva vida, no?
Ja.
Pues estem de temporada. Hi ha maduixes a 5 euros quilo.
Sí, ullera, sí.
Agafem un mig quilo de maduixes, posem-les en un iogurt, deixem-ho reposar 10 minuts a la
nevera. Amb una mica de fruit secs.
Per exemple.
M'estàs fent el sopar d'avui,
Ho estàs veient, Si és que al final és gaudir, al final és disfrutar, no és una qüestió de calories i de sopa i planxa. Això avorreix la ment, avorreix el cos. I al final et tires a l'ultraprocessat, dius, bueno, pues si aquesta ha de ser la meva vida, doncs se'ns acabó, no? La gràcia està en gaudir, la gràcia està en que, anem a parlar clar, un bistec de vedella de Girona li passarà la mà per la cara un nugget tota la vida, tota la vida. De manera que al final els aliments reals són els que realment fan gaudir, tant al cos com a la ment. El que hem de tornar és en això,
Laura, gràcies per aquesta estona al Connectats, hem après moltíssim. Espero que gràcies tinguis un molt bon estiu, amb molta fruita i algun gelat.
Clar que sí, i alegria, que també és necessari.
I ens trobem després de les vacances. Gràcies,
molt
bona
bé,
tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, Connectats. M'agradaria recomanar una cançó d'un grup santcugatenc, finalista al Sona Nou, que es diu Partir Peres, i la cançó es diu Boqueta de Calamars. Espero que us agradi.
Anàvem estelades, portava xiulets. Anàvem caravana amb el de l'AMC. Típica parada, la de fer un riuet. Si pixes al rei no sempre senta bé. Els cors ben amunt van. Ni un paper queda a terra. Ens escoltaran. Un poble enfadat és un poble seriós. Fa uns dies vaig anar a Madrid. No sé si va ser divertit. Fa uns dies vaig anar a Madrid. He somiat amb els dos estils.
Però com tiren les canyes, jo que havia pensat provar la llibertat, bocata calamars i cagar-me en Espanya. Vaig estar l'espuma d'aquelles canyes. I què passa, passa, hi ha massa terrasses. No soparé a casa, carregada amb tapes. Tantes avingudes, faig escollonuda. Que no fa tanta humitat i a l'estiu segur que ajuda.
Els cors ben amunt, bandales i fum. I un paper que de terra. Ens escoltaran. Un poble enfadat és un poble seriós. Caixa de l'independència.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Entrem a la recta final d'aquest Connectats de dimarts. Ho fem amb la secció de cultura i avui per destacar que el sabadellenc Fèlix Colomer ha guanyat el premi a millor documental en la 17a edició del FICCAT per la pel·lícula El negre té nom. El cineasta ha descobert en el seu darrer documental la identitat del negre de Banyoles, la figura d'un home dissecat que es va poder veure fins l'any 2000 al Museu de Banyoles. Si no coneixeu la història, quedeu-vos a escoltar l'entrevista que li va fer el nostre company de Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, el dia de l'estrena, dijous passat.
It'll be great to trace his name to see who is El Negro, this mysterious El Negro.
And also trying to find his origin and his family. Let's try to do it.
Que haya una persona humana dissecada en un museo me parece aberrante. Lo que queremos es que se quite.
El negre té un nom és l'últim documental del sabadellenc Fèlix Colomer on cerca la identitat del negre de Banyoles, l'home que durant dècades va ser exhibit com una peça de museu i que va generar una polèmica internacional coincidint amb els Jocs Olímpics del 92. Es podrà veure a la nostra ciutat des d'avui i fins al 12 de juny als Cinemes Imperial, cada dia a les 8 i a les 10 de la nit, i ara en parlarem amb el seu director, el Fèlix Colomer. Molt bon dia, Fèlix.
Hola, molt bon dia.
Benvingut a Ràdio Sabadell un cop més. Com neix la idea de fer aquest documental, de parlar del negre de Banyoles?
Doncs és un tema que jo quasi no coneixia per edat, perquè és com més generacional, me n'he donat que jo tinc 31 anys i no vaig viure molt perquè això va passar a finals dels anys 90, però un cop el vaig descobrir, me'l van proposar de fer aquest tema una productora que es diu Producciones del Cao, i vaig al·lucinar i vaig veure que el que hi havia al darrere era molt fort, que havia sigut una polèmica completament internacional, no? El fet de que hi hagués un senyor negre dissecat en un museu i que va acabar tenint ressò, doncs, al New York Times, a la CNN, a la BBC, perquè ningú en tenia, com un poble que era Banyoles, que es va fer famós a tot el món per aquest motiu, seguia insistint en que sí, en que el negre s'havia de quedar.
Clar, a mi també m'ha passat una mica com a tu. O sigui, que sí que em sonava la història, ho veia com una barbaritat, que va, però no la tenia gens present, i que, si només amb el tràiler ja tenen moltes ganes de conèixer tot el que hi ha aquí al darrere, perquè una mica és posar-nos davant del mirall i veure que fa 30 anys, diguéssim, hi havia un racisme aquí claríssim i que estava tolerat, sembla.
Sí, era el més normal del món. De fet, a les escoles anaven a veure'l, es anava a Banyoles, no?, per veure una fàbrica de xocolata que hi havia, el llac i el negre, eren com les grans estrelles, i ningú havia posat el focus, no?, sobre això, fins que va ser un metge de Cambrils, Alfons Arcelén, que l'any 91 s'entera del que estava passant i posa el crit al cel i comença a escriure ambaixades de tot el món, a diaris de tot el món, a personalitats negres de tot el món, i és quan es converteix en una notícia. I aquí fins llavors tothom ho veia tan normal que ningú havia dit, no? I això és estrany, i inclús va ser com una mena de... es va veure com un atac, no?, per part d'aquest senyor, que ha de ser perquè ens vingui a nosaltres a dir, sobretot dins de Banyoles, què hem de fer i què hem de deixar de fer.
O sigui, que aquesta és la persona que comença la lluita, diguéssim, per, bueno, perquè la gent sigui conscient que és una persona, no?, que té dignitat i que, per tant, no pot ser exhibida com un objecte.
Sí, i a més aprofita que Banyoles és seu olímpica de les Olimpiades de Barcelona per la prova de rem que es fa al llac, per intentar promoure un boicot a les Olimpiades de Banyoles. I això fa que encara es dispari més, no?, la polèmica, que intentin apaivagar-lo tant el Felipe González com el Jordi Pujol perquè venen les Olimpiades i això pot donar una mala imatge. De fet, tanquen el museu durant les Olimpiades, però després, quan acaben, el tornen a obrir i tot segueix igual, i no és fins a l'any 2000, o sigui, són 9 anys de lluita, que finalment l'Alfons Arcelín aconsegueix que el treguin del museu, que el repatrin i que l'enterrin a Botswana amb un funeral d'estat que li van fer amb 2.000 persones, amb el primer ministre i amb molta solemnitat.
Després, 24 anys després, tu reps l'encàrrec de fer un documental sobre el negre de Banyoles o directament per descobrir la seva identitat?
No,
o
no.
Això és el que a tu se t'acudeix com una mica per acabar d'això, no? De reparar una mica el que va passar a Banyoles i a Catalunya.
Clar, no era l'idea inicial per res del món. De fet, la idea era, com que ara faria 25 anys de que el van enterrar a Botswana, doncs fer com aprofitar l'efemèride per explicar què va passar, que només aquesta història ja és increïble,
sí,
perquè
sí,
el que va passar, quan veus a l'arxiu de l'època, els comentaris que es feien, és increïble. Però, com sempre em passa, quan començo a fer un documental, clar, durant un any estic treballant amb això, llavors em converteixo en la persona que té més temps i dedicació, no?, per investigar, i llavors és com, ostres, com pot ser que algú se li digui negre? Se'm feia molt estrany dir-li negre tota l'estona a una persona, i vaig començar a preguntar a gent, perquè hi ha molta gent que s'ha obsessionat amb el cas, que ha escrit llibres, que ha intentat averiguar els seus orígens, fins on havien arribat cadascun d'ells, i hi havia una pista del 2019, o sigui, bastant recent, comparat amb la història que va començar fa 200 anys, que ens portaven un poble de Sud-àfrica i no Botswana, i hi havia com 4 o 5 característiques que havien de coincidir. Vaig anar a aquest poble, vaig trobar els caps de tribu actual d'aquest poble, i va resultar que tenien documents, tenien llibres que acreditaven qui havia sigut el cap de tribu feia 200 anys, que sabíem que això havia sigut, és que havia sigut el nen de Banyoles, i l'any de naixement coincidia amb l'any que també sabíem, per un examen forense, sabíem a quin any havia nascut, i de cop tot va coincidir, vam descobrir doncs, quin era el seu nom i qui era la seva família, perquè aquestes persones amb qui vaig parlar són els seus descendents directes, que són els actuals caps de tribu, o sigui, el seu rebesnet.
Sí, ja se sap qui era el negre de Banyoles.
Sí, podem dir el nom, que es diu Molau el Vuitè. Era un cap de tribu del poble de Ditakong, de l'ètnia dels Batlapings, actual Sud-àfrica, i es deia Molau el Vuitè.
I com va acabar Banyoles?
Doncs la història és un crim, de fet. La història és amb dos germans francesos, el 1830, que eren exploradors de l'Àfrica en general i taxidermistes també, estaven a Sud-àfrica, ara sabem, i veuen un funeral d'un cap de tribu que s'ha mort aquell mateix dia, torna a la mateixa nit, el desenterren, se l'enduen cap al Museu de Sud-àfrica, allà li treuen les entranyes, enrotllen la pell com si fos una catifa, posen els ossos en una caixa, la pell en una altra, se l'enduen a París, i allà el dissequen amb les tècniques mateixes de taxidermia animal, li posen palla per dins, filferros, el pinten de més negre amb betum perquè no és prou negre i no seria prou exòtic, li treuen els ulls, li posen uns ulls de vidre, i després, per fer-ho també més exòtic, doncs li posen un taparrabos i una llança, quan ara hem descobert també, són altres coses que parla el documental, que en aquella època les persones negres de Sud-àfrica anaven amb pantalons i samarreta, vull dir que no era ni veritat el que s'explicava. No només era una qüestió de racisme i de moralitat, sinó que a sobre no portava ni un context històric, no deia res sobre en el Museu de Banyoles sobre això. Llavors el que va passar és que això va passar el 1830, el 1916, quan ja està muntada la figura que ja es converteix, després d'exposar-se a diferents llocs de París, doncs un català, que és el Francesc Darder, compra la figura en els germans Berró i crea un museu a Banyoles amb la resta de la seva col·lecció, que eren animals dissecats també de l'Àfrica, amb pells, fetus, etc. I la gran estrella del Museu Darder de Banyoles és el negre de Banyoles, i és qui es converteix com en un símbol de la ciutat. Això va passar el 1916, llavors va estar a Banyoles entre el 1916 i el 2000, quasi 100 anys. Va passar la guerra allà, vull dir, era ben bé una cosa completament seva, i com que era tan seva, per això, inclús encara ara fent el documental, ens hem trobat moltes reticències, molta gent que encara està dolguda perquè això passés. Vull dir que sí que s'entén que hi ha hagut un canvi, però no tant.
Fins i tot coneixent aquesta història que hi ha al darrere.
Sí. Bueno, hi ha gent que la coneix més, menys, llavors jo el que ha sigut aquests mesos ha sigut anar a Banyoles a confrontar tota aquesta informació que jo tenia contra el sentiment que tenien ells, no? És un tema molt de passió i poc de raó.
El fet d'haver descobert la seva identitat, qui era, i això, que no era de Botswana sinó de Sud-àfrica, això ha portat alguna conseqüència?
Bueno, va passar una cosa molt bonica, que és que amb la família que va acabar descobrint per nosaltres que era el seu descendent, van anar de Sud-àfrica fins a Botswana a retre homenatge al seu familiar que acaben de descobrir, també tota la història que tenia al darrere, i que és l'únic familiar que no tenen enterrat a casa seva, evidentment perquè l'havien robat. I quan van anar, també la pregunta, no?, que jo els hi feia era: ara que sabeu això, voldríeu portar-lo cap a casa vostra? I diu: ja ha patit prou, no?, aquest esperit, no?, a més són molt, molt, com es diu? Sí, molt espirituals, aquest esperit ja ha patit prou, el deixem aquí, si volem ja el vindrem a veure, no estem tan lluny, estan a 4 o 5 hores amb cotxe, i sí que per mi l'objectiu ara, i ho estem treballant amb això, és que la placa que hi ha a Botswana, on està enterrat, on diu El Negro, doncs es pugui canviar i posar molt au al vuitè. Aquest és un dels objectius del documental. L'altre objectiu és que algú demani perdó, sigui l'Ajuntament de Banyoles, el Govern de Catalunya o el Govern d'Espanya, per tot el que va passar, per fer reparació històrica, com es fan tants casos i tants governs ho han fet, perquè ningú ha demanat perdó encara per aquesta salvatjada.
Què fareu amb el documental? El portareu a festivals? El portareu a Banyoles?
Sí, molaria. Es va estrenar al FICCAT aquest dilluns, un festival de cinema en català que es fa a Tarragona, i ara estarà aquí al cinema tota la setmana i després s'estrenarà a TV3. És una pel·lícula de TV3, financiada per 3CAT i produïda per Producciones del Cao, i això, llavors, quan s'estreni la tele, suposo que també hi haurà com tot el rebombori, o sigui, molta gent està esperant a Banyoles que s'emeti a la tele.
Sí. Per generar aquest debat.
Sí, per generar el debat, perquè estic segur que hi ha gent que l'agradarà allà a Banyoles, en general a tothom l'agradarà, però a Banyoles jo crec que estarà més dividit. Sí.
Doncs res, estarem atents. Qui vulgui a Sabadell té l'oportunitat de veure-la en pantalla gran als cinemes imperials, sinó doncs
sí, tota la setmana, a les 8 i a les 10, i justament avui a les 8 també fem com una mica, com que és el primer passi, doncs ja aniré jo, farem col·loqui, hi haurà un presentador i farem una mica més de jarana.
Doncs res, Fèlix, enhorabona per aquest documental, per haver doncs, posat el teu granet de sorra, no?, per reparar una mica aquesta història terrible que ens has explicat del negre de Banyoles a Molau al vuitè.
Exacte, correcte. Sí. Ja mai més negre de Banyoles.
Moltes gràcies i que vagi molt bé tota l'estrena i tot el recorregut d'aquest documental.
Perfecte, moltes gràcies.
Amb aquesta fantàstica història que ens arribava des de Sabadell a través d'aquest documental del Negre de Banyoles, posem punt final a aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Acabeu de passar una molt bona tarda.